Les 6 de la tarda, 6 minuts, més de 900.000 persones, que es diu aviat, han presentat declaració de la renda durant el primer dia de la campanya del 2020. No sé
si és
que
són ganes... Quines presses de pagar.
No, presses de... O de pagar, no.
De cobrar.
Exacte. I jo crec que... Això ara li preguntarem, miri, ja directament, sense preàmbuls, deixi'm saludar el Josep Alemany Ferrer, delegat a Catalunya de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Senyor Alemany, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos en directe. Ens va acompanyar fa uns dies a través del telèfon, parlant de, en fi, del com ho pagarem això dels ERTOs a través de la renda. Ara entrarem en matèria, però miri, ja deixi'm fer-li una pregunta. Aquestes 900.000 persones que han presentat la declaració de la renda, ja sé que vostè no té les dades, però normalment són els que aquesta presentació d'aquest primer dia és per cobrar, no? No, o no hi ha aquesta pressa del primer dia per anar a pagar.
Correcte. En principi, les primeres declaracions que es fan, com que el termini finalitza el 30 de juny, les primeres han de ser per cobrar, perquè has retingut més que no pas el que toca pagar. I sol ser, per lo normal, les últimes, les que surt a pagar.
Per tant, els que les presenten primer, perquè teòricament Hisenda t'ha de tornar... que quedi clar el que és teu, perquè hi ha gent que diu, no, és que si en tornes...
No torna.
Tu els has deixat els diners ara. I t'han cobrat de més, ara. Per tant, els han de tornar. Vol dir que et cobraràs abans o no té per què?
Home, en principi, les primeres declaracions que es fan, per lo general, si no hi ha cap requeriment per part d'Hisenda, es solen cobrar primerament, perquè no espera Hisenda al final, sinó que ho fa... progressivament.
Per tant, a mesura que li van arribant, va pagant.
Correcte. Correcte. Per tant, a més, si són una nòmina amb una retenció, una cosa molt senzilla, jo crec que em solen. Haurien de pagar i, evidentment, les campanyes anteriors succeeix així.
Per tant, ja té la resposta al respecte d'aquestes 900.000...
Entenc les presses.
Home, clar, si s'ha de cobrar. Però més enllà de les novetats de la declaració de la renda, que vam comentar ja algunes fa uns dies, avui volíem saber també si els catalans tornarem a pagar més renda que la resta d'Espanya. I quins són els tipus impositius que paguem més cars en comparació amb altres comunitats autònomes? Atenció, perquè aquí tenim sorpreses. I la primera qüestió que pot generar ja una primera sorpresa és si un any més els catalans serem els que més renda pagarem a Espanya. Això aquest any, pel que tinc entès, no és ben bé així.
Correcte. En primer lloc, potser per centrar una miqueta la discussió i per tenir-ho clar, és a dir, l'impost sobre la renda de persones físiques, la tarifa, té dues parts, l'estatal i la de cada comunitat autònoma. Llavors, què passa? Que la tarifa estatal és unes tarifes aprovades que en principi s'apliquen a tot arreu les mateixes i les tarifes de les comunitats autònomes varien segons la comunitat. Això, d'on ve això? Això ve d'una llei, la 22/2009, que estableix la normativa que pot aplicar cada comunitat autònoma i amb la tarifa, que és el que em preguntes ara, Toni, amb la tarifa, l'escala progressiva la pot fer cada comunitat com més bé li sembli, amb més trams, amb més tipus o menys tipus. Llavors, contestant la primera pregunta, a Catalunya es pagarà més que la resta de les comunitats segons el tram, segons el que hagis cobrat, pagaràs més o pagaràs menys.
Però més que altres comunitats.
Més o menys que altres... Això mateix, més
que
o menys...
Que es pot donar els dos casos.
Els dos casos, Per exemple, les rentes de...
Dic perquè sempre es diu... Sempre diem, correcte. Els primers nosaltres, jo el primer, que Catalunya és la que paga més.
Correcte.
Depèn del tram.
Depèn del tram on estiguis i depèn de la situació on et trobis. Perquè, igual que he parlat de la tarifa, que ja has vist que és laxa i que cada comunitat la pot aplicar, també hi ha les deduccions que cada comunitat també les pot aplicar segons correspongui. Què vol dir això, a la pràctica? Que, segons el moment, la situació, la persona i el que cobra, podrà pagar més o pagar menys segons la situació a on es trobi. Però, contestant a la primera pregunta, aquí a Catalunya, què ha passat aquest any amb el tema dels ERTEs?
Sí.
I és que l'única comunitat a tot el territori que jo hagi vist ha aplicat una deducció per les persones que... per culpa dels ERTEs, per tant, tenen un segon pagador, això ja està tan discutit, han de fer la declaració de renta. I què fa aquesta deducció? Anul·la el perjudici de l'escala catalana. Aquesta deducció...
A veure, expliqui-m'ho pels que no sabem... quan veiem la declaració de renta, que no sabem ni posar el nom.
És a dir, aquesta deducció que hi ha hagut aquí a Catalunya, us he dit que la tarifa de la renta té la part estatal i la part autonòmica.
Sí, autonòmica.
La part catalana, correcte. Doncs la part catalana és una mica sobrepujada en percentatge respecte a la de les altres comunitats, i sobretot el primer tram de 30.000 euros. Què passa? Que una persona que no feia la declaració de la renta, se li aplicava la retenció de la nòmina normal i corrent.
I punt.
Retenció que es calcula en base a la tarifa estatal del 100%. No es té en compte les varietats de cada comunitat. Per tant, en el cas de Catalunya, aquesta persona pagava menys retenció del que li sortiria fent la declaració de renta.
Però disculpi, ja entrem, sí, ja veig correcte. Que avui necessitem un altre programa, però quan fas aquesta retenció que diu que és de l'escala espanyola, també hi hem d'afegir, en aquest cas, la retenció que t'aplica el govern català.
No s'hi posa amb la retenció. Es posa quan fas la declaració de renta. És a dir, a l'hora de fer...
La retenció és només espanyola.
Espanyola. Correcte.
O sigui, la meva retenció de la nòmina...
Correcte.
Això és l'espanyola.
L'espanyola.
Quan jo faci la renta, aleshores ja vindrà la retenció...
Ara, vindrà l'increment que hauràs de pagar. Val? I llavors, clar, una persona que està en ERTE, que ha estat en ERTE i que té segon pagador, això que ja sabem tots ara, doncs quan faci la declaració de renta, clar, tindria el perjudici d'aquest sobrecost per la part catalana. Què han fet aquí a Catalunya? Molt bon criteri. Doncs la persona que té un segon pagador i ha de fer la declaració de la renta, se li aplica una deducció d'aquest diferencial, amb la qual es troba en la mateixa situació que estaria si no hagués fet la declaració de renta.
Per tant, només una part dels 900.000 treballadors que han patit un expedient que es diu aviat de regulació d'ocupació el 2020, a Catalunya es podran acollir a la rebaixa aprovada per la Generalitat.
Sí, podran acollir aquells que... hagin de fer declaració de renta per culpa d'estar en ERTE. Clar, qui ja feia la declaració de renta no li té més importància. Bueno, té implicacions de que haurà de pagar més, perquè el CEPE segurament no li haurà retingut correctament, però, en principi, aquest senyor seguirà fent la declaració de renta i se li seguirà aplicant la tarifa catalana i la tarifa espanyola, com dèiem.
Ara de seguida parlem de xifres concretes, senyor Alemany, però abans expliqui'ns per què hi ha aquestes diferències entre comunitats autònomes amb l'impost de la renta. És a dir, quin marge tenen les comunitats per pujar i baixar l'impost?
Correcte. Com deia abans, és a dir, la llei 2009, que és la llei 22 de 2009, va establir, doncs, és la llei de finançament de les comunitats, va establir, doncs, quins impostos accedien i quins no accedien. I la capacitat normativa de cada comunitat. I concretament, doncs, amb el que et deia abans, que cal la pena refrescar-ho, l'escala de cada comunitat, recordem el 50%, doncs cada comunitat la pot establir.
Administra, posa el tipus impositiu
que
vol. Exacte.
I si no posa cap tipus impositiu, s'aplica l'escala estatal. I després, les deduccions donen un cert marge de maniobra amb les deduccions que no són estatals. És a dir, la deducció habitatge no es pot tocar, no es pot manipular. Es pot augmentar o es pot disminuir. Però no pots ficar una deducció nova per habitatge. Pots posar una deducció nova per maternitat, tampoc, perdona, una deducció per naixement de fills, una deducció nova per inversions en el teu habitatge, per escolarització, etc, etc, etc. Per tant, cada comunitat aplica aquestes deduccions. Per tant, la normativa hi és... en la part autonòmica i en aquest sentit que t'he comentat.
I parlant de Catalunya, amb aquests marges que li dona, quina llei tenim establerta aquí a Catalunya? És a dir, perquè tinc, amb la conversa preparant que ha tingut aquest matí amb Marta Gailà, li apuntava que Catalunya, la llei que predomina, la llei que està establerta ara, castiga les rendes més baixes, en lloc de fer pagar més impostos a les rendes més altes. Això
correcte.
És cert?
Sí, he fet un estudi des de l'associació dels imports. Una persona que cobra 30.000 euros bruts l'any,
sí,
i l'he calculat sense... o sigui, solter i sense deduccions. No m'he establert aquí, perquè llavors entraríem a mates variables. Doncs a Catalunya paga un 20,20%. Mitjana, que llavors dius, ostres, és molt un 20. Bueno, un llavors dedueix la retenció i paga el diferencial, eh? Però, per tant, pagaria 5.655 euros amb 35 cèntims. I una persona que cobra 30.000 euros i l'última comunitat, que és la de Madrid, pagaria 5.334,25. Per tant, hi ha un gap, hi ha un diferencial de 5,68%. Per tant, per on ve això? Perquè fixeu-vos que no he ficat ni deducció.
Per tant, posant sí? amb els números, hi hauria una diferència, pagaria aquesta persona, aquest solter, sí, que cobri 30.000 euros i que només té una nòmina, pagaria 5.665 euros
sí?
a Catalunya, i a Madrid pagaria 5.334.
Això
per tant, hi hauria 200, una diferència...
200 euros més.
300 euros més. Val. Val? Però això, ja ho dic, és sense aplicar deduccions... Ni...
Per tant, a Madrid, tal com ho tenim, amb aquest sou, paguen menys.
Correcte.
Val.
Perquè la tarifa de la part autonòmica doncs s'ha posat diferent de la que tenim aquí.
I ara vostè, senyor Alemany, ens vol exposar que la situació canvia a mesura que les rendes pugen.
Això mateix. Perquè llavors, un supòsit de 50.000 euros,
sí.
El que paga més és Extremadura i el que paga menys segueix sent Madrid. Un supòsit de 60.000 euros, perdó, i el de 50.000, Catalunya està a la posició número 6. Amb 60.000 euros, Catalunya està a la posició també número 6, i l'últim segueix sent Madrid, i amb 100.000 euros, Catalunya passa a la posició número 10, i Catalunya...
Ai,
i
llavors dotzena, Madrid, tinc apuntat
perdó,
aquí.
Perdó, dotzena, si dispensa, i llavors Madrid segueix sent l'últim.
Per tant, perdoni, però aquí veig que sempre Madrid sempre surt la que menys paga.
Sempre, perquè la tarifa de Madrid... la tarifa s'ha disminuït respecte a l'estatal. És a dir, tenim una tarifa estatal que la pots augmentar, reduir, modificar els trams, etc. Què hem fet a Catalunya? Hem fet més trams de 30.000 euros, amb el qual gravem més, i a Madrid hi ha menys trams i el tipus un pèl més baix. Per tant, de partida ja tenim que, amb aplicació de tarifa sense deduccions, es paga menys a Madrid que a Catalunya.
Però a Catalunya, a mesura que puges els trams, no és de les comunitats on es paga més.
Correcte, correcte.
Per deixar-ho clar.
Molt bé, això és important, i sense deduccions.
Ara entrem en les deduccions. A veure, deduccions. Quines deduccions fan les altres comunitats autònomes que no fem aquí, o quines fem aquí i que no fan les altres comunitats autònomes?
Mira, les deduccions és una partida que realment és un món. Perquè cada comunitat autònoma, segons el seu modus o les seves necessitats, posa més o menys...
Però dedueixen coses? Perquè dedueixen, sempre que vols deduir alguna cosa et diuen que no. Mai dedueixes res.
El gestor sempre diu,
Què es pot deduir i què no es pot deduir?
Per exemple, he fet una comparativa ràpida, perquè això s'hauria...
L'he fet treballar molt avui.
Sí, no, això sí, s'hauria de fer de cada comunitat, però he agafat Catalunya i he agafat, diguéssim, he agafat Madrid, el primer i l'últim. El lloguer. El lloguer a Catalunya, una persona que té un lloguer on viu, doncs té una deducció d'un 10%, amb un màxim de 300 euros, val? I aquesta persona ha de ser menor de 32 anys, o bé ha d'estar a l'atur més de 180 dies, o ha de tenir una discapacitat de més del 65%, o ha de ser un vidu o una vídua de més de 65 anys. I ha de cobrar menys de 20.000 euros. Si compleixes uns requisits anteriors i que cobres menys de 20.000 euros, se t'apliquen els 300 euros. Anem a Madrid. A Madrid és un 30%. Del 10 passem al 30% de reducció amb un màxim de 1.000 euros. És a dir, tenim a Catalunya 300 euros i a Madrid 1.000 euros. I els requisits són tenir menys de 35 anys. És a dir,
ja està.
Ja està. Per tant, els altres requisits que hi ha aquí no es posen doncs, a Madrid. Per què? Ja us he dit abans, les deduccions són lliures per cada comunitat. Has d'haver dipositat la fiança, això ho trobo un requisit, està ben pensat, de dir, escolta, sí, però jo vull veure...
Per tant, perdoni, que ara aquí ja faig un...
Correcte.
Ara vostè ho està explicant perfectament i, a més, fantàsticament bé. Però, per tant, a Madrid, jo, si me'n vaig a viure, amb aquest perfil que vostè deia, de moment surto guanyant per dues bandes.
Això mateix, perquè la tarifa és més reduïda i, segona, perquè si estic doncs, de lloguer, tinc aquesta bonificació.
I si faig la renda, també, perquè guanyo més.
Correcte. Val?
Val.
Llavors, vas mirant i dius, bueno, i què més hi ha de deduccions?
Sí.
Clar, ja n'hi ha una, que és per naixement i adopció de fills. A Madrid tenen una deducció de 600 euros per fill, a banda de la que tenim estatal, L'estatal, sabeu que són 100 euros cada mes, 1.200, etc. Durant els 3 anys, Quins requisits hi ha aquí? Doncs que hagis cobrat menys de 30.000 euros i tens aquesta ajuda que et fa la comunitat. Per tant, si me'n vaig a Madrid, visc en un pis de lloguer i, a més, em caso i tinc un fill, tindré aquesta bonificació de més.
I aquí?
I aquí no hi és. Aquí aquesta deducció no hi és, perquè aquí a Catalunya, amb aquest apartat, no hi és. Per tant, aquí tenim un greuge comparatiu en aquest sentit. I ben lícit, no hi ha res que no es pugui fer. Segon, foment d'autònoms. A Madrid hi ha un foment dels autònoms, tu et fas d'alta d'autònom per primer cop i són 1.000 euros.
Què diu ara?
1.000 euros, sí, 1.000 euros. El requisit tenir menys de 35 anys i que sigui d'alta per primera vegada i que l'activitat et duri més d'un any. Per tant, clar, vulguis o no, i que l'activitat la facis a la Comunitat de Madrid, per suposat. Després n'hi ha dues més...
Perdoni, que... i aquí?
Res. Aquí no hi és. Aquí hi ha una deducció que és l'Angel Business, que són les inversions en noves empreses, que sí que hi ha una deducció. Però aquesta en particular, que és fomentar...
Dels autònoms? No.
No. Després hi ha un altre apartat que és un tema social, aquest és, que és acolliment no retribuït a persones de més de 65 anys. Aquest el trobo molt interessant. És a dir, una persona, una família que acull a una persona de més de 65 anys i discapacitat perquè no té lloc on viure i sense retribució, aquesta família té una deducció de 1.500 euros.
A on?
A Madrid. És una ajuda de 1.500 euros.
I aquí?
No hi és. I llavors hi ha un altre que és acolliment a menors, famílies que altruistament acullen menors perquè estan al carrer, etc, i sense contraprestació, tenen pel primer fill que acullen 600 euros, pel segon 750 i pel tercer 900 euros. És una ajuda per les despeses que els hi pertoca, Aquí a Catalunya suposo que hi ha les subvencions i les ajudes que venen de la Generalitat, però a la renta no hi és. I qui precisa Madrid que si tens ajudes no tens aquesta deducció. Clar, que no pot ser és anar pels dos cantons. Això tinguem en compte, perquè aquí a Catalunya, per suposat que hi ha ajudes de la Generalitat a les famílies, faltaria més, però esclar, aquí et diu, al tanto, si no tens aquesta ajuda, tens aquesta bonificació. Per tant, són variables que
això dius... és a títol d'exemple o són les que hi ha?
Són les que hi ha. I n'hi ha una altra que és d'educació. És a dir, el 15% de l'escolarització dels teus fills, el 10% de l'ensenyament en idiomes, el cost que t'ha costat, i el 5% del vestuari escolar, amb un límit de 400 euros per fill, ja té aquest límit de 400, també t'ho pots deduir a la declaració de la renta, sempre i quan la teva base imposable sigui inferior a 30.000 euros per unitat familiar, per cap de la unitat familiar. Per tant, dius, home...
I aquí?
No. Clar, llavors dius, aquí, si ara ens anem aquí, no? Quina tenim de deducció? La que comentava abans, aquesta de la deducció pel segon pagador de gent que no feia la declaració de renta i que ara doncs l'ha de fer, que ja te l'he comentat abans. I després hi ha una deducció per la rehabilitació de l'habitatge habitual, que si fas una rehabilitació...
Ah, per això hi ha tanta reforma, potser.
Bueno, ja, no, pot incidir, perquè,
esclar... No, home, li dic perquè, escolti, jo he parlat amb gent del sector i em diuen que més feina que mai, el sector de la rehabilitació. I ara que em diu això...
Sí. Però això, Toni, potser, i ara penso per el que jo crec, és que la gent amb el confinament...
Sí, aprofitat per arreglar-se la casa.
Seu,
sí,
que,
sí,
que
jo creia.
Que sí, que no hi creia. Per tant, diguéssim, i això...
No ho han fet per la deducció.
No, correcte. I això, per exemple, a Andalusia, hi han 50 euros per naixement de fill. A Catalunya hi ha, per exemple, per cada naixement de fill hi ha 300 euros, hi són, i per quan l'any que quedes vidu els 150
euros. Ah, però això són ajudes directes. No és...
deducció també.
Deducció de la renta.
Però no és aquesta variable que deia per fill 600 euros i tal, sinó una quota, 300 o 150. Ja.
Bé, però no només hi ha diferències pel que fa a la renda. Per exemple, segons les darreres dades d'Hisenda, que daten del 2019, Catalunya recapta més impostos que la Comunitat de Madrid, tant en l'IVA com amb l'impost de patrimoni i l'impost de successions i donacions. De fet, Madrid és la regió espanyola on menys es paga per l'impost de patrimoni, ja que el govern autonòmic el bonifica al 100%, és a dir, que els contribuents de Madrid tinguin la fortuna que tinguin, no han de pagar cap tribut per patrimoni. I jo li trasllado aquesta pregunta, vull que fem, en fi, que paguem, que no paguem. Què cal pagar a Catalunya per un impost, com és, per exemple, l'impost de patrimoni? A Madrid no paguen res.
Correcte. Aquí he fet una paral·lela de dir què es paguen a les comunitats d'impost de patrimoni, perquè hem de veure ja si nosaltres som els que paguem més. I l'impost de patrimoni, a banda que la quota és el que es pot anul·lar, com ha fet Madrid, l'impost de patrimoni té un rang a través del qual fins a aquell rang no has de pagar impost de patrimoni. Val? Llavors, està a 700.000 euros, és la norma estatal, i les comunitats l'han reduït segons ha interessat. Aragó ho té amb 400.000 euros. El límit, 400.000, que és la que paga més. Extremadura, 500. Catalunya, 500. Per tant, Catalunya, en aquest cas, i Extremadura estarien amb un mateix tipus, i llavors València està a 600.000 euros. Per tant, què vol dir? Que aquest mínim exempt, doncs aquest límit de 700 s'ha doncs reduït aquí a Catalunya, però també a les altres comunitats.
Bueno, però Madrid no paga.
No paga, no, Madrid, més a més...
És que clar, des de que hem començat la conversa amb vostè...
Semblem no rucs.
No, però és una qüestió de gestió, no sé, però de moment aquí la veritat és que...
Clar, llavors aquí el que hem dit i el que hem doncs manifestat moltes vegades, clar, un inversor que vol invertir i que vol traslladar-se. Quan mira el panorama de les comunitats, on té interès a invertir? En primer lloc, on hi hagi capacitat productiva, que potser Catalunya és potencial amb això, però clar, també valora doncs, què hauré de pagar d'impostos, què em sortirà i tal. Això és la visa atractiva que té Madrid en aquest sentit, i no vull centrar-me només en Madrid,
és el que té ara mateix el sistema impositiu més avantatjós.
Per tant, diguéssim, quan un inversor ha d'invertir, es mira moltes coses, i entre aquestes també es mira a on radicar.
També li volia preguntar sobre l'impost de successions. Recordem que l'any passat el Parlament de Catalunya, sí, diria que va ser per aquestes dates, va aprovar una reforma de l'impost de successions i donacions. Ara com està aquest tribut? És a dir, en comparació amb d'altres comunitats.
Sí, concretament es va aprovar l'1 de maig.
Em semblava que era per aquestes dates.
Sí, l'1 de maig de l'any passat. I aquest impost, diguéssim, i una de les coses que hem manifestat, diguem-ho d'aquesta manera, que és la correcta, és que, esclar, a Catalunya, un dels punts importants, el core business a Catalunya, és l'empresa familiar. I l'empresa familiar, amb l'impost de successions anterior, doncs tenia una reducció del 95%. ¿Vale? Aquesta reducció del 95%.
Això és algú del en aquest cas de la Conselleria d'Economia que li està enviant missatges de que no apreti tant.
Va, doncs la reducció del 95% tenia una escala especial que tributava menys per facilitar la transmissió de l'empresa familiar. Un dels punts que s'ha tret amb aquest impost de successions i que ha afectat directament a l'empresa familiar és que aquesta reducció segueix existint, però la bonificació de la taula que s'aplicava l'han tret. S'aplica la tarifa de l'impost de successions que pertoca. Clar, això, des d'un punt de vista de...
Una tarifa fixa.
La tarifa que paga tothom. És a dir, tothom, vull dir...
Vull dir, perdoni, sí. És igual una empresa familiar que, què li diré jo, que generi 100 milions d'euros que una que...
Correcte. L'empresa familiar és aquella que, òbviament, sí, la paraula diu que és la família, sí, sí, que hi ha la persona que ho porta, sí, que sí, és el
directiu... Que ho passa als fills.
I que ho passa als fills. Doncs aquesta transmissió que hauria de ser pagar el mínim possible, sí, per la successió, sí, sí, doncs ara s'ha gravat una mica més, tampoc ens hem d'exagerar, però una mica més, perquè hi tenia una tarifa especial reduïda que ara ha desaparegut.
Llavors, com, això, com un exemple, què seria, per exemple?
Com un exemple, una societat de 100.000 euros de patrimoni, vale, redueixes el 95%, vale, i queden 5.000 euros. Doncs aquests 5.000 euros anaven a una tarifa especial que era bonificada al 50%. Per tant, pagava sobre 2.500, per fer-ho ràpid. Llavors, què passa? Que aquesta bonificació, i per tant, arribaves pagant molt poc, i per tant, facilitaves la successió. Aquesta reducció s'ha tret i ha anat a la tarifa normal i corrent.
I són 5.000.
I són 5.000. Vale? I a la quota normal, sense bonificació. Per què? L'impost de successions, normalment per la gent que no és l'empresa familiar, abans hi havia una reducció que començava amb el 90% i per tant pagaves molt poc, s'ha reduït i comença amb un 60%, un 40% menys. Què vol dir això? Que vulguis o no, s'ha encarit aquest impost de successions, que com dius molt bé, després que s'han pagat tots els impostos de, durant tota la vida, doncs arriba aquest moment i has de pagar. I el problema, d'on ve el problema? El problema ve d'aquella persona que hereda i que no té tresoreria, hereda immobles, o hereda béns que no són líquids. Clar, l'impost s'ha de pagar.
I no el pots pagar.
I no el pots pagar. I aquí hi ha la problemàtica que a vegades la gent s'ha d'hipotecar per poder pagar l'impost.
I aquest impost, vist amb altres comunitats, aquest impost es manté, no es manté? Com
bueno,
tenim
vist amb altres comunitats, jo crec que és un impost que no et sabria dir exactament les diferències que hi ha entre les comunitats, però per dir cada comunitat legisla perquè és un impost cedit, i per tant cada comunitat, però, home, jo crec que més o menys l'ordre hauria, i dic en condicional, hauria de ser una mica un doncs diguéssim uniforme, però tampoc és que sigui una cosa uniforme per totes les comunitats.
Ja, i ara se li pregunto a Madrid, el paguen aquest o no el paguen?
A Madrid, doncs no t'ho sabria contestar, però jo crec que l'impost de successions està molt reduït.
El govern de Madrid presumeix que 433 grans empreses han marxat de Catalunya a Madrid el 2020 perquè allà paguen menys impostos. Això sí, que ells paguin menys impostos implica també menys inversions públiques. Perquè, clar, en despesa sanitària, a Madrid se situa a la cua de l'estat espanyol, amb 3,6 del producte interior brut, segons dades del Ministeri de Sanitat. Vostè creu que des de l'Estat s'hauria de posar, és a dir, alguns topalls perquè no hi hagi tantes diferències entre el pagament d'impostos a diferents zones de l'Estat, allò que se'n diu el dumping fiscal?
Sí. Jo crec que aquí, aquí per ser tècnic, el que s'hauria de fer és que hi hagués una variabilitat de legislació, que trobo que és sana, però amb uns topalls, un màxim i un mínim, que amb el qual es pogués moure tothom, perquè és clar, quan veus que dius, home, l'IVA és igual per tothom, aquí l'IVA no té incidència, però és clar, si una comunitat té més gent per la visa atractiva, clar, cobrarà més IVA per aquella comunitat. Però jo crec que aquí s'hauria d'anar una harmonització o com a mínim a posar un sostre i un terra per dir que tothom es mogués sobre aquesta línia. Efectes de que tothom tingués una flexibilitat, però alhora que tothom pagués una mica uniforme.
Una equitat.
Una equitat, correcte.
Mm-hmm. Hem començat parlant de que avui s'han presentat 900.000 declaracions el primer dia de la renda. Tenim temps fins al 30 de juny i alguns gestors recomanen esperar una mica perquè poden haver-hi correccions. Quan ens diuen correccions, a banda de que li pregunto a vostè què ens recomana, a què es refereixen amb això de les correccions? És a dir, encara a partir del que ha passat amb els ERTEs, és a dir, encara pot haver-hi rectificacions d'última hora o què és el que pot passar?
Jo crec que les correccions les hem d'agafar des de dos punts de vista. El primer d'ells és la correcció per fer bé la declaració. Perquè diem, home, hi ha una deducció a Catalunya. Sí, sí, però si no cliques i no la marques, no te'l fa el programa. És a dir, el programa de l'esborrany d'Hisenda et dirà que has estat, que has cobrat un segon pagador i tal, però si tu no li marques que vols la deducció catalana, no te l'aplicarà. Per tant, això és un tema important. Escolteu, assessoreu-vos bé, aneu amb un assessor que us assessori per dir, escolti, aviam, mirem la seva declaració. La correcció aquesta és de facto, aviam, comencem a fer bé la declaració. Què passa llavors? Hi ha unes segones correccions que venen per l'administració. Resulta que els que han cobrat del CP, doncs hi ha gent que ha cobrat més o que han cobrat menys.
Exacte.
Llavors, clar, què passa aquí? Quan ve a fer la declaració, et sortiran les dades que té Hisenda, que no poden coincidir amb les del CP. Què has de fer?
Per què no poden coincidir?
Perquè el CP no ha informat encara a l'administració d'Hisenda de l'import correcte de la teva retribució que has cobrat.
Però com pot ser això?
Perquè què esperen?
Perquè què ha passat? Has cobrat de més, per error administratiu, i ho han de corregir, i tu els has de tornar aquests diners. Però la informació que té el CP és que has cobrat de més. I a les dades que et surten a la renta sortirà que has cobrat aquella quantitat de més que no et correspon, Toni. I, per tant, tu els has de tornar. I el que no faré és pagar pel que he cobrat de més quan hauré de tornar-ho. Per tant,
aleshores, què fas?
El consell és esperar que el CP informi correctament
a
Hisenda del que toca, baixar-te a l'esborrany, com més tard millor, perquè ja sàpigues que sigui correcte, i si ja t'informen l'accés, tu declares pel que has cobrat i ja està. Si no és així, hem de fer una cosa. Pagar per l'accés i demanar la devolució. Perquè si no, Hisenda, Clar, Hisenda, pensem que és un ordinador que t'agafarà i escolti, vostè no ha declarat correctament el que ha cobrat, perquè ens consta això. I, per tant, quan diuen esperar, vol dir això, esperar que es corregeixi aquest diferencial administratiu a fi efecte que declarem el que és correcte. Mm.
Com han canviat les coses, senyor Alemany, quan la gent es feia la renda a casa? Porta el programa, veies la gent ja fent quatre coses.
Aquell quadret, marca
l'equip. Tal com ho pinta, això realment ha canviat no, radicalment, no?
I no sols ha canviat, sinó que quan et mires la norma, et mires la llei i et mires la normativa que s'estableix, s'interpreta de moltes maneres.
Ah.
I, per tant, tu has d'agafar sempre el sentit comú, i la lògica. I què vol dir? Que una declaració de renta és molt fàcil, si no ho fas bé i no ho fas mirar bé, que et deixis una deducció. Com deia aquestes de Madrid, per exemple, no? O la catalana. Clar, què pot passar? Que si no tenim cura, la catalana, que n'hem parlat tant, si tu agafes a l'esborrany, veus que està bé el que has cobrat del CP i li dius confirmar borrador, automàticament no et saltarà la deducció catalana i hauràs pagat de més. Qui se n'enterarà? Ningú, perquè hauràs pagat de més, Hisenda cobrarà i no et dirà Hisenda, escolti, perdoni, que no ha aplicat la deducció, que... escolti, si no l'ha marcada vostè,
sí,
doncs...
Això farà, sí.
Per tant, és un tema que cal la pena que aquest any, i això us ho deia l'altre dia per telèfon, i dir, escolta, sí, no costa res fer una trucada al teu gestor, al teu assessor, escolta, aviam, tu, jo he acordat el CP, aviam, mirem-ho, mirem més i menys i mirem a veure si et toca pagar o no et toca pagar. Perdona, Toni, ja han resolt el que si et surt a pagar hi ha un ajornament fins a final d'any. Perquè, és clar, aquell que està en el CP, que preguntàvem l'altre dia, que dèiem, i si et surt a pagar? Perquè el CP no t'ha fet retencions. Sí. Clar, et surt a pagar i no tens els diners. Doncs ha sortit una normativa que et deixa fraccionar de juliol fins a desembre pagar la teva renta.
Hem d'anar acabant, però deixem preguntar-li pels autònoms, perquè hi ha autònoms que han rebut ajudes directes durant el 2020. També s'han de declarar aquestes ajudes?
Aquestes, fixa-t'hi que els autònoms que han rebut aquestes ajudes directes com a tals van com a
que és ajudes guany dels sí, 2.000 euros.
Correcte. Van a tarifa general, s'hauran de pagar, i després hi ha també que t'han pagat els autònoms, però com que no és despesa, tampoc serà ingrés, només hauràs de declarar la part de lo que t'han ingressat de més, igual que els del CP, és el mateix, però com a guany a la base general.
I una última qüestió. Pel que fa, en aquest cas, aquella gent que cobra l'ingrés mínim vital, hauran de presentar la declaració obligatòriament, tinguin els ingressos que tinguin?
Sí, és un requisit que han posat.
Però abans no el presentaven.
No, però clar, és un requisit del que hi ha. Llavors, aquí ens podem trobar perfectament.
Però és que hi ha gent que diràs que faci la renda no sabran ni per on començar,
correcte,
no?
Correcte.
Però
sí,
a més
sí,
a més, si és un ingrés mínim vital, per què has de presentar la declaració?
Bueno, perquè potser pels ingressos que tens, és a dir, l'ingrés mínim vital, és un ingrés que tu has fet, has de presentar la declaració, no hauràs de pagar, però jo suposo que és un control que han posat l'administració per dir qui ha cobrat que faci la declaració de renda.
Molt bé, els que estem assalariats són els més controlats i després hi ha aquestes grans empreses que això ja se'ns escapa. Sí. En fi, en tot cas, temps de la renda fins al...
El 30 de juny. I llavors, com deies molt bé al principi, primer les que surten a cobrar i després les que surten a pagar.
Okay. I si no ho saps, doncs també t'esperes.
Sí, i sobretot...
Això de la renda mai saps, hi ha hagut anys que em tornaven, ara hi ha anys que pago, vull dir, no ho saps
i
mai.
I sobretot, aquella gent que han estat en ERTE, sobretot, que consultin, perquè els hi pot passar per alt. Si no han fet mai la declaració de la renta,
no
la facin. I què passarà? Vindrà Hisenda i dir, escolti, no ha fet la declaració. I llavors té la seva sanció i les seves peculiaritats.
No tens escapatòria.
No, és el que hem estat parlant durant aquests minuts. Josep Alemany Ferrer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molt agraït, li dic d'acord, de tota la feinada que ha fet per
molt
nosaltres.
Bé. Faltaria més. A la vostra disposició.
Gràcies. És el delegat a Catalunya de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Farem una pausa de 3 minuts i temps pels esports amb Xavi Rocamora, amb novetats pel que fa a la Fórmula 1. Ara ens ho explicarà.
Versió RAC 1.